migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara mateix, sigui on sigui el lloc com esteu escoltant aquesta veu que us parla, José Miguel Cruz, i aquesta cadena, COPE Catalunya i Andorra, us faig una pregunta. Trobeu que la vostra ciutat està bruta o no? Quina seria la vostra percepció? És una percepció, eh? Tot això és una percepció. Clar, hi ha dues maneres, clarament, de pensar si una ciutat està bruta o no està bruta, no? O d'embrutar o no embrutar una ciutat. Primer, el pressupost i les brigades de neteja que es dediquin a netejar la ciutat. Això seria una de les primeres situacions, no? El que es dedica dels de l'esforç d'un ajuntament a netejar un poble o una ciutat. I després, i molt important, és el civisme de tots nosaltres. Aquesta seria una de les qüestions capdals que ajudarien a tenir una ciutat més neta. El civisme. Clar, parlar d'això és difícil perquè amb tres persones que no siguin cíviques ja notem que hi ha porqueria. Quan parlo de porqueria parlo, no sé, de grafitis, parlo de papers al terra, parlo de caques de gos. Oh, les caques de gos. Parlo de pixum. Sabeu que quan un passeja el gos i fa pipí on sigui, s'hauria d'anar amb una ampolleta d'aigua i diluir aquest pipí. Jo he vist persones que porten l'ampolleta d'aigua, eh? També he dit que són una de cada 15 de les que he vist. També ho dic això, però les he vist. Jo habitualment veig com la gent recull les caques de gossos dels carrers. Quan el passegem per la nit ja no les recullen tant, perquè sempre ens trobem un parell de tifes d'aquestes. Això és cert. Per això dic que potser són dues persones. De totes les que tenen gossos, que mireu que hi ha, que tenim gossos, només cal que siguin dos, i ja està. On vaig? Aquesta és la part del civisme, però si parlem de la part de l'incivisme, hi ha una enquesta que ha fet l'OCU, Organització de Consumidors i Usuaris, que ara flipareu amb això, eh? Que situa, ho ha fet en 64 ciutats, i situa Barcelona en el top 10 de les ciutats més brutes, concretament en la posició sisena. La primera és Palma de Mallorca. Evidentment, això és subjectiu perquè l'enquesta va de percepció de la ciutadania, eh? Percepció de la ciutadania. És un problema davant de tot això, aquesta percepció. És un problema. Clar, si això l'afegim, que possiblement hi ha una certa raó, si parlem concretament ara mateix de Barcelona, a Barcelona, ara mateix hi ha 600 papereres menys. Jo no ho entenc, a mi se m'escapa això. Hem intentat parlar amb l'Ajuntament, ara la Yolanda Canales ens ho confirmarà perquè ens expliqui el perquè hi ha menys papereres a Barcelona en concret. No sé quina explicació hi pot haver. Segurament hi ha algun motiu i alguna explicació. Segurament, eh? Això segur, eh? Però davant de tot això, contra la botija de les ciutats, només, i sobretot en temps de sequera, només cal una cosa. Civisme. Per començar, civisme. Després ja parlem de l'administració. Per començar, civisme. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia, des de COPE Catalunya i Andorra. Avui, possiblement, durant tota la jornada, circularan bandes de núvols alts, d'oest a est, des de ponent cap a llevant, que localment enteranyinaran el cel. Seran abundants a partir del final del matí, durant ja tota aquesta tarda, i podran deixar el cel mig o molt ennuvolat, sobretot en aquestes hores centrals del dia. Conforme a les precipitacions, no s'espera precipitació. Demà, sí. Al cap de setmana, sí, esperem precipitació. Sobretot des de dissabte tarda fins a dilluns, esperem precipitacions que començaran pel nord de Catalunya i començaran a estenir-se de forma generalitzada per tot el país. Unes precipitacions molt benvingudes, no ompliran els pantans, també és veritat, però són molt benvingudes en aquesta època. Les temperatures en alça. La temperatura màxima pujarà lleugerament o moderadament, ja parlo d'avui això, eh? Avui divendres, eh? A diversos punts d'interior s'enfilaran fins als 30 graus, sobretot a Ponent i Prepirineu, on localment poden arribar a 32 o 33 graus. Ja m'explicareu la onada de calor que tenim per l'època que toca. Actualitzem la situació de la xarxa viària catalana, actualitzem la situació del trànsit, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora hem de destacar un punt complicat. L'autopista P7 a Vilafranca del Penedès es troba tallada en sentit nord, en sentit Martorell, per un accident. Hi ha 6 quilòmetres de cua fins a aquest punt, però també de retruc i per efecte badoc, doncs hi ha retencions entre Vilafranca i Subirats en sentit sud en aquesta autopista P7. D'altra banda, destacar que també hi ha cues a la C32 a l'altura de Sitges per un accident que hi ha hagut que ja s'ha retirat. Hi ha retencions en sentit Barcelona i també destacar que hi ha aturades per un altre accident a la C35, a Vidreres. Aquesta via es troba... a Maçanet de la Selva, perdó. Aquesta via es troba tallada en sentit Vidreres, com dèiem, i estan desviaments per la sortida 87. A banda d'això, a aquesta hora hi ha cues també a la ronda litoral en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot des de Catalunya Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marta, que tinguis un encant de setmana.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona està bruta. No ho dic jo, eh? És una qüestió que ve per diversos fronts. Primer, fins i tot l'Organització de Consumidors Usuaris va fer també una enquesta a 64 ciutats i Barcelona està a la sisena. Poca broma amb això, eh? Després, conforme a percepció, sobretot per barris, si parlem, en aquest cas que parlarem ara de Ciutat Vella, del Gòtic, la percepció de brutícia per part dels veïns i per part dels comerciants és elevada. Si això l'afegim a que cada cop hi ha menys papereres, és una cosa que no s'acaba d'entendre el per què, què passa aquí, el per què passa això. Suposo que trobarem alguna resposta perquè intentarem buscar-les. Doncs encara més. Parlem d'això amb la... d'entrada, posem tema en vigor amb la... Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Bé, com tenim Barcelona tan bruta? Què està passant?
D'entrada hem de dir que no tenim l'explicació de l'Ajuntament. Ho hem provat, a COPE Catalunya i Andorra, hem provat a parlar amb l'Ajuntament, amb el regidor o amb el responsable del servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens expliqui per què, en general, per què la ciutat no es veu tan bruta o hi ha aquesta percepció de brutícia i per què efectivament s'estan retirant papereres. I ens han comentat que des de l'Ajuntament no volen fer declaracions i no volen pronunciar-se al respecte. Això d'entrada. Però el cert és que efectivament hi ha aquesta percepció de brutícia, i no ho diem nosaltres, sinó que els últims baròmetres municipals situen la neteja, o millor dit, la falta de neteja, com un dels principals problemes pels barcelonins. Una qüestió que s'ha fet més que evident després de la pandèmia, no? Un cop es va aixecar el confinament i es va anar recuperant mica en mica la normalitat. Van circular, no?, arreu, doncs, aquestes imatges de carrers amb acumulació de brossa, absolutament deixats, amb restes de menjar aquí i allà, amb papereres completament desbordades i també amb mobiliari urbà molt pintat, que això també...
Els grafitis doncs, fa...
Exacte, fa sensació encara de més brutícia, no?
No, encara, exacte, més broncs.
Doncs el cert és que la crítica va arribar a tal punt que l'Ajuntament va haver de posar en marxa o va anunciar un pla de xoc per a millorar l'aspecte de la ciutat i també es va anunciar un nou contracte de neteja. La inversió és d'uns 70 milions d'euros per aquest pla, poca broma, un pla integral. L'objectiu és actuar especialment ara, almenys en el pla de xoc, en 350 punts crítics que són els que estaven en pitjors condicions, com per exemple, efectivament, Ciutat Vella.
Ciutat Vella, sí.
L'àrea del Mercat de Sant Antoni, els carrers Manso i Parlament, la plaça de Trinitat, a Sant Andreu, entre altres, no? I després està el nou contracte de la neteja, que suposa un increment del pressupost del 14% i de 400 persones més en plantilla. O el que és el mateix, cada barceloní ha de pagar per aquest concepte uns 122 euros anuals. Que no és poca cosa, però la ciutat no acaba de lluir. Clar, llavors, què és el que està passant, no? I tampoc ajuda, efectivament, doncs aquesta dada que comentaves abans, no? Que des de la pandèmia s'han doncs, perdut 600 papereres i especialment en districtes com Ciutat Vella, que ha perdut un 16%, a Nou Barris un 13%, Gràcia un 7%, l'Eixample un 4,5%, Horta un 2,2% i les Corts un 1,5%.
Mira, i quan parlem de brutícia a una ciutat, a qualsevol, no Barcelona, sinó qualsevol ciutat, hi ha dos factors. Primer, la inversió que es fa en neteja, evidentment, com s'utilitzen aquestes brigades de neteja, i l'altre factor és, depèn del ciutadà, el civisme que nosaltres podem posar, perquè, evidentment, no podem posar un operari de neteja darrere de cada persona. Aquests dos factors són cabdals davant d'això. Però anem cap a Ciutat Vella, cap al Gòtic i parlem amb la presidenta de l'eix comercial Barnacentre, la Teresa Llordés, per parlar precisament d'això, de la sensació de neteja. Teresa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
De res.
Bé, escolta'm, explica'ns la situació. Quan parlem de... Sobretot, comencem per la brutícia. Tan bruta està la zona?
Home, li falta molta neteja, la veritat és que sí. Li falta neteja, també és cert que hi ha molt lincidisme, que això també fa que sigui incapaç de mostrar-se d'alguna manera neta, però sí, està... dona una sensació com de brutícia. Els carrers estan bruts, les papereres, les que estan, pues, s'utilitzen moltes vegades per tirar brossa de domicilis, i després sí que és cert que n'han tret moltes, que un dels motius que ens han manifestat des de l'Ajuntament és que el fet de retirar-les és precisament perquè la gent no les utilitzi com per posar les bosses d'escombraries.
Escombraries, sí. No utilitzar els containers, sinó que utilitzar les papereres, en aquest cas.
Exacte, moltes vegades. I més, potser al centre, perquè hi ha un col·lectiu de veïns que són de pas i aleshores pues surten, a lo millor deixen el pis o deixen la casa a mig matí o al migdia i en lloc d'anar pues, a buscar un contenidor, pues, ho tiren allà. Aquesta ha sigut l'excusa que ens han donat o la raó, no ho sé com explicar-ho, però sí que és cert que el Gòtic dona una sensació, que a més no és només sensació, que és real, de brutícia, de que no està net com hauria d'estar.
Clar, però si això ho veieu i és tan evident, bueno, l'Ajuntament què diu? Que no hi ha més mitjans per posar? Bueno, no sé si us heu posat comptat amb ells.
L'Ajuntament, cada vegada que es toca el tema de neteja, ens comenta que és la partida més important que gasten en neteja. Jo sempre m'he preguntat, a lo millor és que no es fa un seguiment adequat de les empreses que es paguen, perquè si no, jo no hi dono cap altra explicació. Si resulta que és la partida més important del pressupost de l'Ajuntament, la neteja, com és possible que Barcelona estigui tan bruta? Pues alguna cosa no funciona, però no funciona, jo crec, a nivell intern de l'Ajuntament.
Ja, és possible que no s'estiguin posant les coses on s'han de posar, però, bàsicament.
Jo és que és l'única... és l'únic que puc entendre. O sigui, ara, si tu a casa teva, amb el que més gastes, per exemple, amb el menjar, i resulta que no poses el plat a taula, pues ja m'explicaràs tu amb què tu gastes o per què no ho gestiones. Jo diria que és aquesta la raó. Si no en sé veure una altra.
Com a imatge de barri, està clar que quan passes per allà segurament veus tot això, tota aquesta brutícia, però a nivell comerciant, clar, aquesta imatge no beneficia, possiblement, no?
No, a nivell comercial, no. O sigui, a nivell comercial, la imatge que ja fa anys que dona el barri Gòtic no ajuda absolutament en res. Però des de després de la pandèmia, que va quedar moltes botigues tancades, ara s'ha reobert, ara torna una altra vegada a venir-hi més gent i el comerç, doncs, bueno, anem fent. Però sí que és cert que la sensació d'inseguretat, la sensació de brutícia, la sensació de mobilitat no ajuda absolutament en res. I la veritat és que els seus comerços estan preocupats. Estan preocupats perquè és molt difícil pues, pagar tot el que s'ha de pagar i els lloguers són molt cars i l'Ajuntament, jo diria, que no compleix amb el que li correspon. Ja està.
Doncs... Teresa Llordés, presidenta de l'Eix Comercial Barnacentre. Escolta, moltíssimes gràcies per aquest...
Espero que això ens ajudi una mica, que s'ho replantegin, aquests senyors de l'Ajuntament.
Tant de bo sigui així, tant de bo. Teresa, escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable. Que tinguis un bon dia.
Igualment, adéu.
I aquesta és la situació, així ho tenim. No sé quina pot ser la vostra percepció. De seguida parlarem... Bueno, ara vindrà la doctora Carmen Torrejón, parlarem de la perfecció, o millor dit, de la no perfecció. Actualitzarem titulars i després anirem a parar a l'enquesta que ha fet la OCU perquè ens expliqui el com i el per què. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 1 de mayo en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en el Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Aquest cop és el Centre Mèdic i Estètic Starbene el que ve cap a nosaltres. Tenim aquí a l'estudi la doctora Carmen Torrejón. Doctora, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida. Oye, me gustaría hablar de la perfección, porque uno quiere verse perfecto, pero claro, es que la perfección es tan subjetiva. De hecho, la perfección en sí no existe. Existe como definición, tal vez, pero no realmente, no es subjetivo.
Yo creo que existe como definición precisamente para decir que no existe. Ya está.
Vale.
No tiene sentido. Esto porque lo quiero insistir, Cruz, porque yo que me dedico al sector, al mundo de la medicina estética, y dentro de la medicina estética, cosas que son puramente estéticas, tratamos poco en este sentido, pero sobrepeso, obesidad, etcétera, sí. ¿Qué pasa? Pues yo veo la lucha continua de personas, por ejemplo, por mantenerse en su peso, ¿no? Y personas, como son muchísimos años, gracias a Dios, que llevo en este sector, muchos pacientes que he visto hace muchos años y que de vez en cuando aparecen, ¿no? Y en ocasiones me los encuentro que aparecen como con un poco de sentido de vergüenza. Ay, doctora, me sabe mal venir otra vez. Y yo, pero, espérese, ¿pero por qué se siente mal? No se sienta mal, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, yo he hecho el tratamiento de sobrepeso, pues ya está.
Ya está. Pim, pam.
Ay, vale. Esto lo consiguen muchas personas, sí, pero hay otras personas que no. Entonces, lo primero que yo a nuestros pacientes le aconsejo es no mires al de enfrente. El de enfrente es él y su circunstancia. Y tú eres tú con las tuyas. Entonces, intenta sacar lo mejor de ti, sin mirarte con el otro, ¿no? Sin mirar. Nosotros trabajamos, y cuando hablo de tratamientos puramente estéticos a nivel facial, yo a todas las pacientes, cuando me dicen, no, es que he visto en un tal revista, o la nariz, o los pómulos, yo,
claro,
no me traigas eso, no. Tú dime.
Esto pasa mucho. Oye, sí, con la aplicación aquella de TikTok, que hubo como una especie de tsunami de adolescentes que querían los pómulos y que querían la imagen de aquel filtro de TikTok.
Yo veo hijas, tremendo, hijas de mis amigas que se hacen publicaciones y están completamente retocadas con filtros. Eso no es bueno, ni es bueno para nuestros adolescentes, ni es bueno para nosotros, ¿no? Yo creo que nos tenemos que mirar por la mañana en el espejo recién levantada con un aspecto lozano, pero no tenemos que someternos a eso. Entonces yo esto no lo comparto, no comparto querer tener los pómulos de aquella. ¿Por qué? Porque los pómulos de aquella están con una determinada mandíbula, con una determinada frente, con una determinada nariz, y entonces todo aquello es
conjunto. Y hay mucha gente que te trae, ¿quiere los pómulos estos determinados?
No muchas personas.
¿Pero algún caso has tenido?
Alguna persona sí, ¿no?
Claro.
Entonces yo lo primero que intento hacer es relajar al paciente, es decir, que no se preocupe, lo que decíamos antes, la perfección no existe. Quiero verme bien, faltaría más, yo me dedico a esto y estoy encantada de que la gente se quiera ver bien, ¿no? Entonces, volviendo al tema del sobrepeso, ¿no?, que te decía anteriormente, nadie tiene que sentirse mal por haber recuperado peso. Somos seres humanos y como seres humanos que somos, vivimos en circunstancias concretas, a veces las cosas nos vienen torcidas más tiempo del que desearíamos y utilizamos el alimento como una vía de escape. Pues bendito sea Dios.
Por el estrés, es que muchas circunstancias aquí, ansiedad, etcétera, etcétera.
Hay muchísimas circunstancias, ¿no? Entonces, si uno ha perdido 15 kilos y ha recuperado 10, bueno, lo importante es que ya sabe lo bien que se siente cuando pierde los 15, pues entonces cuando está llegando a los 10 dice, no, yo ya esto lo tengo que perder. Bueno, pues esa es la parte positiva, ¿no? Entonces he querido tratar esto para que las personas que nos escuchan entiendan que esa perfección no existe. Yo no soy perfecta, yo en muchísimas ocasiones en el Instagram publico fotografías haciéndome yo tratamiento porque yo también necesito tratamiento, yo me tuneo todo lo que puedo y un poquito más, estoy cansada de decirlo. Y también tengo mis periodos que subo 3 kilos, que bajo los 3 kilos, que como de más o que como de menos. Con lo cual, lo importante es buscar esos niveles óptimos de salud, intentar mantenernos ahí lo más posible. Los milagros, si se hacen, se hacen en Fátima y en Lourdes. Ningún médico que yo conozco los hace, ninguno, ni yo tampoco. Por lo tanto, cuando oyen ustedes máquinas que con una única sesión le quitan la grasa de la barriga y la sesión les está costando entre 400 y 800 euros. Mentira, con negrilla, subrayada y entrecomillado si lo quieren ustedes. Es decir, existe trabajo serio, hay muchísimos profesionales muy serios, muy implicados con los pacientes. Yo creo que estoy dentro de estos profesionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar muy bien, contarle al paciente toda la realidad. A veces nos gusta escucharla.
Y además, aquí influye un factor psicológico importante en todo esto que estás diciendo.
Mucho, muchísimo. Y con
no solo el tratamiento y todo y verse bien, sino que cuando hablamos de sentirse y verse bien, también hay un factor psicológico ahí,
claro,
que hay que trabajar.
Hay que trabajarlo, hay que hacer que la persona se sienta segura, hay que explicarle todo lo que va a pasar, todo el proceso, ¿no? Y muchas veces, por esto que tú dices, por ese factor psicológico, a veces se juega con ese factor psicológico contando estas mentiras, ¿no? En una sesión pierde 5 centímetros. Digo, pues si el cuerpo ha necesitado 15 días para poner los 5 centímetros, ¿cómo se lo vas a quitar en una hora? Es decir, creo que hay que ser muy honestos con el paciente. Es la línea de trabajo que nosotros decidimos hace muchos años, es en la que nos movemos, es con la que disfrutamos y es con la que conseguimos dar resultados importantísimos a muchas personas.
Pues ya lo sabéis, poneos en manos de la doctora Carmen Torrejón, poneos en manos del Centro Médico Estético Estarbene, por lo menos ir a consultar si tenéis algún problema. No tengáis vergüenza, podéis llamar y concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631. Ese es el teléfono, 93-414-3631. Pero tranquilos, en la web vais a encontrar toda la información. Estarbene.es, ahí encontraréis absolutamente toda la información que podáis buscar, incluido el teléfono que estoy diciendo y la dirección también.
Vale, quiero decir una cosa, porque igual que seguramente me ha pasado a mí, le pasa a la persona, verán cambios en la página web porque me han tomado el pelo como a una china auténtica.
¿En serio?
Sí, tal como te lo cuento. Entonces, si ven cambios en nuestra página web, entiendan que yo soy un ser humano normal, donde también el tema de las redes sociales y de internet también nos afecta, ¿vale? Paciencia, les pido solo paciencia, pero seguimos estando en el mismo sitio y desde COPE contactando con todas las personas.
Pues mira, has hecho bien en decirlo, ¿eh?
Sí.
El teléfono que da es el correcto, ¿no?
El mismo.
Ah, vale, no me asustes.
El teléfono es el mismo, la dirección es la misma.
Vale, Carre Muntanea,
bueno,
estáis.
Exacto,
vale.
Lo único que si ven un cambio en la página web que entiendan lo que está pasando.
¿Vale? De acuerdo, pues recuerdo el teléfono, ¿eh? 93-414-3631 y en Instagram podéis seguir tanto al centro como a la doctora Estarbene. Medicina Estética es el Instagram del CERO y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Carmen, hasta luego. Ja marxa, Carme. De seguida actualitzem titulars i després parlarem d'aquest estudi que ha fet la OCU sobre la brutícia de les ciutats. Parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su gira Krypton. Un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart, Los Increíbles, Batman, Los Vengadores y muchas más. Última oportunidad para escuchar Krypton de Film Symphony Orchestra. 21 de mayo, L'Auditori. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Yo ordeno a una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada.
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Actualitzem titulars de la jornada d'avui amb el Carlos Osada. Carlos, com estàs?
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, comprovarem avui en directe, en situ des del carrer i de primera mà, si la calor d'estiu ja es nota als carrers d'alguns punts de Catalunya. Marxarem a Lleida, una ciutat on l'estiu els termòmetres arriben i superen de llarg els habitualment els 30 graus, però clar, ara estem a finals d'abril i amb unes màximes que no són les habituals per aquestes èpoques de l'any. Estarem als carrers de Lleida amb el Sergi Tor per conèixer doncs com ho porta la gent de tants, aquestes temperatures impròpies del mes d'abril.
També avui poden arribar entre 30-33 graus.
30-35 graus a l'interior de Catalunya, això vol dir comarques de Lleida, interior també de Tarragona i el que s'anomena la Catalunya central. També s'ha enfilat la temperatura i molt a la ciutat de Barcelona, on la humitat i la xafogor s'accentuen encara més la sensació de moltíssima calor. Estarem a la Rambla Catalunya, la Mireia Alfocea ens farà una fotografia de com està a hores d'ara al centre de la ciutat de Barcelona, que està plena de gorabom. De gom a gom. I amb aquest temps de ple estiu i amb les entrades totalment exaurides, el Bosch, Bruce Springsteen, actua avui i demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Són les dues úniques actuacions que fa Espanya. Hores d'ara, centenars de persones ja fan cua esperant que doncs poder entrar al recinte esportiu. Primer concert avui, el següent serà diumenge amb la presència d'il·lustríssims amics del senyor Bruce Springsteen a la ciutat de Barcelona, que han fet una autèntica ruta entre gastronòmica i turística. Home, per la capital catalana.
És la ciutat favorita de Bruce.
Sí, senyor, i els catalans que són addictes a Bruce Springsteen, no? Aviam, més cosetes de cara a aquest cap de setmana. Doncs mira que els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb el Servei Català del Trànsit, intensifiquen a partir de demà dissabte els controls dirigits a motoristes. L'objectiu és establir una acció preventiva per conscienciar i dissuadir de conductes de risc per tal de reduir els accidents entre usuaris de motocicletes. I estarem també, o és una última hora que ens arriba des del Prat. Una 60ena de persones han protagonitzat aquesta matinada, una matinada aldarulls al barri de Sant Cosme, en resposta a l'operatiu antidroga que els Mossos van fer dimecres i que va finalitzar amb 16 entrades a domicilis i el desmantellament de 12 plantacions de marihuana i la detenció de 5 persones. Aquesta és l'última hora que d'aquí una estoreta molt poc ampliarem.
Aquesta intervenció era tot una illa d'edificis dedicada a la marihuana, en aquest cas.
Sí, senyor.
Carlos, gràcies. Escolta'm, aquest dissabte tenim converses.
Tenim converses com tots els dissabtes a les 12 del migdia des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. És un programa dedicat al món de l'economia aquest cap de setmana. Ens visitarà el senyor Antoni Canyete, que és el president de Pimec, el president de la petita i mitjana empresa.
Molt bé, doncs estarem molt pendents.
Molt bé.
Bon cap de setmana, doncs, Carlos.
Que vagi bé.
L'actualitat esportiva amb mans i vida del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Doncs mira, esperançat en un principi, 45 minuts d'esperança quan l'Espanyol acabava sí. 0-1 la primera part. Jo dic, bé, hem reaccionat, hi ha possibilitats, però, ostres, l'Espanyol, cada cop això és més difícil.
I va el València i guanya l'últim minut.
Això a sobre, vull dir que...
Sí, que
això...
Això... Tenim un Cádiz-València, aquest cap de setmana, anem a veure, però tenim un Espanyol-Getafe. Tenim un Espanyol-Getafe. Ja que m'ha entrat vostè per l'Espanyol, miri, estem preguntant al poble avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, si us veieu a segona o no. No encara 31,8%, però sí que ja es veu a segona un 68,2% dels copenautes que estan contestant la pregunta blanquiblada.
A mi no m'agradaria votar això, però jo també votaria que sí. Vull dir,
és una qüestió de posar, de que ningú vegi mala fe. Volem posar el termòmetre i veure com està el poble.
No, la realitat és aquesta. O l'Espanyol primer ha de guanyar tot el que queda, això per començar, i després esperar que els demés doncs, vagin punxant.
Repeteixo, li signo arribar a les dues últimes jornades de Lliga, València-Espanyol, Espanyol-Almeria, depenent de mi mateix per mirar la salvació en blanc i blau.
En fi.
Però escolti, per cert, parlava vostè del concert de Springsteen. Xavi no té entrades pel concert.
No?
No.
Com és?
No. Li diré més. Li ha demanat un parell a Víctor Navarro. Més esports...
Perdona, i Víctor Navarro té entrades pel concert de Bruce Springsteen?
No ho sé. Suposo que si Víctor Navarro és mínimament intel·ligent, no dirà a bombo i plateret que té entrades pel concert de Bruce Springsteen, perquè li passarà el que li passarà. Bueno, juga demà al Barça, al Camp Nou, contra el Betis, a les 9 de la nit. Novetats de la convocatòria. Torna Christensen i 3 mesos després torna Ousmane Dembélé a la llista del Barça. Pregunta en blaugrana d'avui. Aquest temps heu trobat a faltar Dembélé? Molt. 66,7%, està Dani Senabria ahí, poc, 9,5%, però hi ha un 23,8% de copenautes que no han trobat gens a faltar a Ousmane Dembélé en aquest temps. Contesta la pregunta, blaugrana del dia, @esportscope, Xavi Hernández.
Sí, clar que l'hem trobat a faltar, però tots els futbolistes els trobem a faltar perquè no hi ha un futbolista igual a un altre. Doncs perquè és el futbolista més diferencial en el 1 contra 1, no tenim un altre futbolista que millori l'1 contra 1 d'Ousmane Dembélé. N'hi ha pocs al món que estiguin a aquest nivell d'Ousmane. Per tant, clar que l'hem trobat a faltar.
Doncs això, l'ha trobat a faltar, Xavi.
Primer, què ha de dir Xavi?
Clar.
I després, Rafinha no ho ha fet gens malament, tampoc. Ha tingut partit,
ha tingut
però no,
una línia
no ho ha fet malament,
evolutiva ascendent. Però bueno, hem de parlar també avui a Esports Copé del Barça femení. Ja està a la final de la Lliga de Campions.
Patint,
Quart en 5... Escolti, és que això... Les finals de Champions no les regalen,
Cruz. No, però és el que dic, que sembla que el Barça femení ha de guanyar tot per 4-0
i
aquest és un exemple.
I arriba el Chelsea i escolta, vulguis que no, empata el partit i conreua la incertesa. Per cert, el Barça femení pot ser aquest cap de setmana campió de Lliga. Amb un puntet contra l'Sporting de Huelva en té prou. I en bàsquet, avui a les 8 de la tarda, Barça-Alguiris, playoff de quarts de final de l'Eurolliga, però escolti, en el món de la cistella no es parla d'altra cosa que no sigui la batalla campal de nit al Wizzing Center entre jugadors del Madrid i del Partizan de Belgrat.
És una mica de vergonya, això.
I aquesta acció, mig de judo, mig de pressing cuts, de Gerson Yabusele contra Dante Exum, que li pot costar molt i molt cara al jugador francès del Madrid.
No, i a més, hem de parlar que ara també és qüestió d'entrenadors calmar les aficions quan el Madrid vagi cap allà, vull dir que hi hagi una calma
Sí, perquè...
I això quedi, no en anècdota, però que quedi aquí.
La sala Pionier no seria precisament la pista més pacífica
per això.
Panorama continental basquetbolístic.
Per això, però... que ahir sentia l'entrenador del Salguiris, que ja ho estava comentant, que intentarà, doncs, perdre el Salguiris.
Del Partizan. Mític Celko Obradovic.
Sí, sí, del Partizan, que ja deia, ja en roda de premsa, que intentarà calmar, doncs, els ànims... i que quedi on ha de quedar això.
El segon d'Obradovic és un català, José María Izquierdo, que és la parella de facto del món de la cistella de Celko Obradovic a les banquetes.
Escolti'm, José Luis.
Mànim.
Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de... El dilluns vostè no ve, no?
No, ni jo ni tu.
No, però jo sí treballo dilluns.
Ah, va, clar, però ja lliga.
Vostè treballa dilluns?
No, és dia 1 de maig.
Ah, feliç pont, festiu. Feliç pont.
Gràcies. Feliç gràcies. Cuida't. Apa, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, adéu, ja sabeu que podem actualitzar tota l'actualitat esportiva de casa esportiva local, a Esports Cofe amb el Joan Balllori. De seguida parlem de l'enquesta OCU sobre brutícia a la ciutat, sobre la percepció que hi ha, i en parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Pierda la pone de rosquita arriba!
Este sábado, Real Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Betis.
Se cogía de la camiseta, enseñaba su dorsal número...
Y el domingo, Real Valladolid-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ay, ay, ay.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'OCU ha publicat una enquesta que ha fet a 69 ciutats, entre elles, doncs, les grans ciutats catalanes, i possiblement s'obtenen percepcions molt baixes. Concretament, la ciutat de Barcelona està la sisena pitjor, Està empatada amb Madrid, també, com a percepció. No a molta distància, estan Lleida i Tarragona. És a més, de les 8 localitats a Catalunya, on s'han seleccionat per fer aquesta enquesta, només Sabadell és la que aconsegueix un millor resultat. No oblidem una cosa, estem parlant de percepció de la ciutadania conforme a la netedat de la seva ciutat, És una percepció que té la ciutadania. Però parlem d'això, parlem d'aquesta enquesta i parlem amb la portaveu de l'OCU a Catalunya, l'Ester Lorente. Ester, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia.
No sé per què, no m'estranya, però és una qüestió de manca de serveis? És a dir, que l'Ajuntament no posa tota la carn al foc que ha de posar, o també incivisme? O aquí tenim una barreja 50-50?
Sí, jo crec que és una barreja de tot plegat, Perquè, mira, una de les queixes que es fan és, bueno, la brutícia que hi ha de paper, de llaunes, de residus que la gent tira pel carrer i que no es recullen, sobretot en determinades zones molt tensionades a nivell de turisme, que els turistes, doncs, bueno, tampoc no fan seva la ciutat, venen i es pensen que això és un parc temàtic o alguna cosa així, i no hi pensen gaire. Això podria ser una cosa. Mm. Però també la falta de neteja per part de l'Ajuntament, no? Després, una altra de les coses que preocupen i molt són els excrements de canins. És a dir, la gent, i això sí que s'ha d'apel·lar una miqueta també al sentit comú dels propietaris d'aquestes mascotes, de tenir cura de que el seu animal no vagi per allà fent tot pel carrer.
O recollir-ho, bàsicament, s'ha de recollir.
Bueno, sí, ho han de fer pel carrer, vale, perfecte, però que ho recollin. I, clar, a més, el de l'orina de gos, també hi ha unes ampolletes d'aigua, que s'hi poden tirar una mica per sobre, i així, no sé, tindríem la ciutat una miqueta més
neta.
Més neta, però això, a més, és que això apel·lem una miqueta als propietaris dels animals, però també l'Ajuntament, que això s'ha de multar més, perquè les multes són molt residuals, i sembla ser que fins que no ens multen, doncs no ens hi posem. Doncs, s'hauria de fer una miqueta més de persecució d'aquestes situacions, no?
Barcelona és la sisena de la llista. Quina és la primera?
Palma de Mallorca.
És una qüestió... L'enquesta està basada en la percepció de les persones, no?, dels seus habitants.
Sí, dels habitants que tal. Clar, pensa també ciutats que potser doncs, estan molt visitades turísticament, amb un aforament de turistes, sobretot en determinades èpoques de l'any, doncs, també influeix. I una cosa que de vegades no hi pensem, que és que la manca de pluja també fa que la ciutat es percebi més bruta.
Més bruta. Mm-hmm.
Estem en una època de sequera bastant greu, i en llocs que doncs, sol ploure més, és on aquesta satisfacció era més... Bueno, la gent estava més satisfeta, com pot ser Oviedo, pot ser Bilbao o Vigo. Mm-hmm. Allà plou i decidia també. I vulguis que no, la pluja... A veure, la pluja no recull les coques de gos ni les llaunes de cervesa, però sí que elimina una miqueta aquesta pol·lució i aquest polsim. No,
i el pijum dels gossos també, perquè abans em parlaves d'aquestes ampolletes d'aigua. Jo penso que si posem de cada 100 persones que he vist que porta el seu gos que fa pipi, una portava l'ampolla. Una.
Jo només he vist una i és ma mare. O sigui...
Veig que el principal problema, estàvem parlant dels excrements dels gossos, en aquest cas, però, per exemple, grafitis, les botellades i tot això, sí, també seria una preocupació?
Sí, també hi ha preocupació, perquè pensa que, a veure, sobretot en determinades zones, no?, on millor de més extraradi, o que estan més abandonades pel consistori, doncs sí que es queixen d'això, no?, d'aquest abandó. I, bueno, i en els parcs i tot això, doncs la gent que fa botelló i totes aquestes coses que també doncs, no solen ser gaire cívics, doncs també si hi ha zones que es practica això, doncs també la gent té aquesta queixa.
Bé, doncs, de fet, de les 8 localitats catalanes que han entrat dins d'aquesta enquesta, només Sabadell sembla que aconsegueix un bon resultat. La resta, Lleida, Tarragona, tant Girona com Barcelona, doncs no són gaires bons els resultats.
No. És lamentable, però ja et dic que també forma part una mica també del civisme de la ciutadania i també dels ajuntaments de posar-se una mica més a sobre d'aquestes pràctiques.
Doncs Esther Lorente, portaveu de la OCU Catalunya. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
Gràcies a tu.
Y de seguida parlem de cinema aquí a migdia, COPE Catalunya y Andorra.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres T's. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 650-51-52-53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650-51-52-53.
Va, que és el moment de parlar de cinema, després de que Netflix va veure com perdia 1 milió d'abonats després de canvi de tarifes i ha reaccionat i ha tornat a millorar, doncs, la qualitat dels seus vídeos, pel mateix preu, en aquest cas. Per què? Home, perquè la gent marxava, bàsicament. Però parlem d'estrenes, parlem de cinema, parlem de les propostes de cinema del cap de setmana amb el nostre cinèfag de capçalera, el Taisan Cau. Taisan, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Molt bé. Oye, ¿qué tenemos hoy? Va. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué traes en el horno? ¿Qué traes en el furrón?
Yo solamente quiero comentar que a nivel de novedades, hoy se estrena una película de Ari Aster, su tercer largometraje, que se llama Beau tiene miedo, que está protagonizado por Joaquín Phoenix. No vamos a hablar de él hoy, solamente decir que, bueno, que la crítica la ha recibido...
bien.
Unánimemente bastante mal. Y bueno, pues está protagonizada por Joaquín Phoenix. Va a ser, posiblemente sea la película de referencia de este fin de semana. Pero bueno, ya hablaremos de ella otro.
Curioso, me parecía que iba a ser una buena recepción, pero bueno.
Tres horas de película.
Ya empezamos, no sé.
¿Sabes quién es? Ari Aster.
Sí.
¿Sí? El director de Hereditary y Midsommar, dos películas de terror...
De culto.
De culto de los últimos años.
Sí, señor. De
que
culto.
Han creado mucho fandom. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Bueno, pues decir que vamos a hablar de Netflix y que vamos a comentar, por ejemplo, que una pequeña queja mía...
Sí.
Mía... abogándome la voz popular, ¿no?
Sí.
Porque a mí me da igual. A mí me da igual si los trailers están en suajili, en griego, en claro, turco.
Por favor,
pero...
que tú eres un crítico de prestigio. Tú eres un gafapasta enraizado.
Yo cuanto más complicado, mejor.
Claro.
Pero los comunes de los mortales, como sois vosotros,
efectivamente.
Os gustan los trailers doblados, ¿no? Y entonces no entiendo mucho por qué la película sí que está doblada, pero los trailers no los doblan, ¿no?
Es curioso eso, ¿eh?
Si queréis verlos, pues... Bueno, pues Netflix, por favor, traducid los trailers. Vamos a hablar de una película infantil que se llama Chupa.
What is it? Chupacabras. Well, what about we call him Chupa? You know Chupa means sucker, right?
Chupa. He'll be our little secret.
Don't worry, I'm gonna take care of you.
Bueno, ¿y esta peli de qué va?
Bueno, pues Chupa es una película que es de este mismo año, 2023, dura 98 minutos y está dirigido por Jonás Cuarón, que es el hijo de Alfonso Cuarón, el famoso director mexicano. Esta es una película infantil. Decirte que además Jonás Cuarón tiene para el año que viene una película de animación protagonizada por Spider-Man con Bad Bunny en el doblaje. Esto va a ser espectacular.
Esto va a ser interesante, ¿eh?
Esto va a ser interesante. Y además de este proyecto...
O sea, ¿lo dices en serio?
Sí, lo digo en serio.
Pensaba que era una coña.
Lo digo en serio. Spider-Man contra un luchador mexicano y con doblaje de Bad Bunny. Y luego también tiene, también revisando los mitos mexicanos, pues una película del zorro ambientada en el futuro. Y sí, o sea...
Bueno, se nota que va a haber huelga de guionistas en Hollywood.
Proyectos curiosos.
Esta
película, Chupa, está producida por Chris Columbus, el director de Solo en Casa.
Ajá.
Y es un... Yo, para mí, es una especie de remake encubierto de E.T., pero a la mexicana. Nos explica la historia de un muchacho que... Bueno, es un muchacho de unos 11, 12 años que vive en Estados Unidos y entonces es huérfano de padre, vive con su madre, un chico acomplejado que no se integra bien en el instituto y su madre lo envía durante la temporada de vacaciones escolares a México con su abuelo y con sus primos. Entonces allí tiene una reunión familiar, pero se... cruza en su camino un espécimen pequeñito de el chupacabras.
Ah.
¿Sabe lo que es un chupacabras?
Sí, es el bicho este mitológico mexicano que va asesinando y demás, ¿no?
Una especie va asesinando y va pues alimentándose de cabras, las vampiriza, ¿no? Y entonces él se encuentra... Pues,
a cabras y a humanos también.
Sí, a cabras
y a la versión más terrorífica.
Sí, la terrorífica, sí. Pero, bueno, el nombre del chupacabras viene por chupar a las cabras. Y entonces Christian Slater es un científico que está buscando a especímenes de chupacabras para... utilizarlos en el mundo de la medicina, ¿no? Pues no se explica muy bien el porqué, o sea, qué experimentos científicos va a hacer, y entonces, pues digamos que el chupacabras sustituye a E.T. el niño se encuentra a un pequeño ejemplar, vale, de un animal perseguido por los
científicos. Y lo protege de la ciencia.
Y lo protege de la ciencia, vale, ayudado por sus primos y por su familia, que le van a enseñar lo que es el amor fraternal, le van a enseñar a tener autoestima, valores familiares y...
Y beber tomate de Tetravic y dejar de chupar a las cabras la sangre.
La lucha libre mexicana, porque el abuelo, que es el personaje posiblemente más gracioso de la película, que además el pobre hombre tiene un poco de Alzheimer,
¿sí?
Bueno, pues es un ex luchador de lucha libre mexicana, no dicen el nombre, se lo cambian, supongo que por cuestión de derechos, pero representa un poco que es el antiguo Blood Demon, y entonces pues se pasa la película pues yendo con la máscara de luchador, con su capa, y entonces pues le dice al niño, tú tienes que luchar en la vida, además... la película doblada al castellano tiene el acento mexicano.
Claro, claro.
Si la ves en versión original, que yo la he visto en doblada justamente en esta ocasión, pero si la ves en versión original, que también he visto fragmentos, pues ahí los niños hablan en inglés, pero deberían haberlos puestos en mexicano.
O por lo menos un inglés con acento mexicano.
Sí, por lo menos hubiera quedado bien así.
¿Qué digo
y,
yo?
Justamente por eso, por recurrir a esos clichés y a esos estigmas y a esos estereotipos, pues parte de la crítica ha dicho, bueno, pero es que este señor, otra vez, ¿no?, tirando de los típicos y de los tópicos, a mí me parece muy bien. Yo creo que es una película dirigida al público infantil, les va a gustar, les va a encantar.
¿Está chula la peli?
Sí, sí, ¿sí? Es entretenida, es divertida. Dicen que los efectos digitales son horrorosos. Bueno, pues a lo mejor no es una película de presupuesto A, ¿no?, pero tampoco es para tanto. Ya te digo, es una película para niños de entre 6 y 12 años, 6, 13, que yo creo que les va a encantar y va a ser divertida.
Muy bien.
El ET de la época.
Vamos a por la segunda.
Nos vamos por la época que, bueno, pues siguiendo la estela de esta película, he dicho, hombre, si yo veo a un luchador mexicano en esta película, pues cómo no, voy a ver El Santo y Mantequilla Nápoles contra La Leyenda de la Llorona, una película mexicana.
Ya sabemos lo que queríamos. Entonces vamos a ir a su guarida. Espera a que la banda esté reunida con su jefe y así los agarraremos a todos.
Me encanta esta peli. El Santo y Blood Demon contra el Hombre Lobo. Es fantástica, sí, estas pelis, ¿eh?
Es fantástico y es maravilloso. El Santo...
¿De dónde la ha sacado esta peli?
Esto lo podéis encontrar en YouTube, o sea que lo podéis ver gratis. Hay unas cuantas películas del Santo, hay varias, con alguna confusión de títulos. Y te voy a hablar un poco del Santo. En general, protagonista de 50 películas, de la friolera de 50 películas, que además más o menos todas se parecen la una a la otra.
Bueno, el Santo es un luchador de lucha libre mexicana.
Es un icono pop.
Un icono pop, correcto.
De México, 40 años de carrera repartiendo mamporros. Es una de las, o posiblemente, es la primera figura mítica de la lucha libre. Antes que Hulk Hogan, John Cena, The Rock. Bueno, pues es el The Rock mexicano, ¿no? Además,
sí, claro, sí.
Orgullo patrio de allí. Y que, empezó a luchar en los años 40 y estuvo pues hasta casi el último día de su vida, hasta su muerte, luchando. Fue famoso en los cómics, unos cómics que los sacó un editor que se llamaba José G. Cruz.
Vaya.
Fíjate, que pues, si hubieran puesto una M en vez de la G, pues bueno, podríamos sospechar que...
José M. Cruz.
Sí, José M. Cruz es José G. Cruz, ¿eh? Y, se hizo famosísimo y popular por estos cómics y luego saltó a la gran pantalla donde todavía arrasó más. Pero, a pesar de su fama de gran luchador, yo realmente he visto varias películas del Santo y me parece pues un señor más que musculoso, corpulento, porque músculo tampoco es que estuviera muy estilizado y, sobre todo, estas películas estaban dirigidas también a un público infantil. El Santo, el Enmascarado de Plata y su compañero Blue Demon, generalmente, aunque se codeó con otra gente, eran una especie de Bud Spencer y Terence Hill, sí, sí, para los niños de la época, el referente, ¿no?
Sí,
mismo tipo de luchas, lucha a mamporro limpio, o sea, pegarle con el puño en la cabeza a uno, voltereta.
Muy Bud Spencer.
Muy
Bud Spencer.
Las luchas eran, o sea, coreografía cero, 0000 y le decían, tú pues reparte mampurros, ¿no?
Y punto, entonces, ya está.
Y esta película, que es la que he visto, pues es El Santo y Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles es un boxeador de la época, que lo hemos escuchado aquí en el corte, un señor de origen, pues no lo sé exactamente, pero era mulato.
¿Sí?
Y parecía que exageraba el acento, pero no, hablaba así. Y bueno, pues en verdad, un poco también El Santo de cerebro un poco limitado, ¿eh? O sea, muy básico. Y a pesar de ser un sex symbol en las películas también, bueno, en esta ocasión,
pocas palabras.
Así, es una película del año 74 en la cual se enfrentan ellos dos a un grupo de gangsters y la leyenda de La Llorona, la mujer, sí, que mató a sus hijos por un divorcio con su marido, que era el virrey de España en México. Y bueno, pues se enfrentan a su espíritu, que es una señora con una máscara comprada en el bazar de la época. Baratillo total.
Pues ya está, señor Taishankao. Muchísimas
bien.
Gracias.
De nada, a ti, José Miguel.
Cuídate, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.